millor.
Per parlar de Papua Nova Guinea i d'altres qüestions relacionades amb el turisme, vam anar aquesta setmana a veure Jordi Clos, hoteler, viatger, aficionat a l'arts, president del Gremi d'Hotelers i també president ara del Vitravel, saló del turisme que s'organitza a Fira de Barcelona. Jordi Clos va viatjar fins a Egipte quan tenia 20 anys, un viatge que molt probablement va marcar la seva vida. Clos és el president del Holding Derby Hotels, empresa familiar en plena expansió, que té alguns dels establiments emblemàtics, com per exemple el Claris o el Vegués a Barcelona, o l'Urban i el Villarreal a Madrid. Establiments emblemàtics, deia, perquè l'art està molt present en aquests hotels. Clos també té dues importants exposicions privades obertes, el Museu Egipci de Barcelona i el museu dedicat a Papua Nova Guinea, que està situat en l'hotel Urban de Madrid. Com us hem dit, aquest país és el que ens va portar a parlar, bé, per ser més exactes, els nous quaderns de viatge que a partir d'ara editarà Derby Hotels, quaderns de viatge de Jordi Clos, i Papua Nova Guinea és la primera destinació d'aquests quaderns de viatges. Papua és un país situat a l'Oceania, al nord d'Austràlia i a l'oest de les illes Salomon, al sud-est de l'oceà Pacífic, ocupa la meitat oriental de la illa de Nova Guinea i una nombrosa quantitat d'illes situades al voltant d'aquesta. Té 22 províncies i la capital és la ciutat més poblada, que és Port Moresby. Hem de dir que una de les seves característiques és la gran diversitat cultural. Els 836 idiomes que encara avui es parlen són una mostra, i també les moltes societats que no han evolucionat respecte als costums i a les tradicions. Papua Nova Guinea és un país poblat per només 7 milions d'habitants, dels quals només el 18% viuen a les zones urbanes. Jordi Clos ha viatjat a aquest país i allà ha contactat amb alguns dels nadius que encara avui conserven les seves tradicions intactes. Ha comprat art per ampliar la col·lecció del museu que té a l'Hotel Urban de Madrid, i de tot això en vam parlar, de tot això i dels seus viatges. Aquí teniu la conversa.
Jo procuro sempre que aquests viatges siguin uns viatges en els quals el concepte ètnic hi estigui molt present, no? És a dir, no solament les costums, les formes de vida, i que la seva, el seu art, diguem, la seva expressió cultural, pues, estigui molt ben definida, no? I en aquest cas, en la Guinea Papua era una assignatura pendent, perquè com saps, tenim el museu de l'Hotel Urban de Madrid, té una col·lecció en una sala museu molt important, però era un repte que tenia, diguem, el fet de que poguéssim complementar aquesta col·lecció en alguna peça trobada per nosaltres, no? I aquí, doncs, va ser l'inici d'aquesta expedició pel riu Sèpic, en el qual, doncs, l'afluent del Sèpic, en el qual vam arribar a tindre la sort d'arribar a una tribu, en la tribu que m'explico en el quadern aquest, doncs, una mica l'anècdota, doncs, una tribu que fa 15 anys encara eren caníbals, no? I el senyor m'explicava, vostè quanta gent ha matat, no? I jo li deia, jo ninguno. I llavors no ho entenia, dice, però un enemic, usted no lo mata, digo no, y al cap de un rato dice, ahora entiendo, usted es un cazarrecompensas, usted los coge y los entrega para cobrar. Digo, bueno, pues será esto. Dice, pues bueno, yo le voy a enseñar las calaveras de los enemigos que yo me he comido. I efectivament, a la seva casa, al seu tambalant, hi havia allí, pues, la seva col·lecció. És a dir, llavors això, avui dia, pues, encara és difícil d'imaginar que pots arribar a llocs d'aquest tipus, d'aquest calibre, no? I encara haguéssim pogut, suposo, arribar encara a una selva més profunda, perquè allí no existeixen carreteres, no existeixen camins, són camins de selva, però camins salvatges i barques, sobretot. Llavors, després d'aquesta experiència, que va ser una experiència molt, molt emocionant per mi, pues, vaig decidir, pues, anar a començar a relatar aquests petits viatges en aquestes expedicions, en uns quaderns que aniran sortint cada 6 mesos, i que relato, pues, cada una, pues, de les experiències que he anat tenint al llarg de la meva vida en aquest tipus d'expedició.
Els viatges són una part importantíssima en la seva vida, jo penso que fonamental. Afortunadament, la seva professió li ha permès, doncs, gaudir dels viatges i aprofitar, fins i tot dins de l'empresa familiar, doncs, els propis hotels per exhibir algunes de les obres d'art que vostè, doncs, ha anat recaptant al llarg de molts anys. Senyor Clos, jo no sé si quan vostè veu o sent parlar de la globalització del món, de com el món s'està tot unificant, en el fons sent com una mica de pena de pensar que algunes de les tribus que ha visitat o de les cultures que en altres èpoques vostè ha vist, de fet han perdut la seva identitat, que per altra banda, tampoc no sé fins a quin punt tenim el dret de condemnar-los a que mantinguin una identitat i no evolucionin, no?
Sí, és una, això és una paradoxa complexa, és dir, que realment la pèrdua de la identitat d'un poble, pues és algo que jo crec que no s'aprecia lo suficient quan s'està perdent, i en canvi sí es recorda quan s'ha perdut. És dir, la pròxima expedició que farem, que la farem a Guatemala, pues a Guatemala encara hi ha un 50% o un 45% de la gent que conserva les arrels maies. És dir, quan es van perdre en el moment que es va cristianitzar, pues possiblement va ser acceptat de forma majoritària, no? Però després, diguem, recordes i recuperes aquell esperit que realment era el teu origen. És dir, això passa inclús a Perú en els quechuas. És dir, que cada vegada més el quechua és una llengua que s'està aplicant més, cada vegada més pues, la festa d'Inti Raymi a Perú s'està convertint en un hito realment nacional, pues, perquè possiblement intenten recuperar una altra vegada aquests orígens. Clar, aquests orígens possiblement no siguin tot el... l'oberges que podien ser, perquè han tingut una inducció sobre la modernitat i sobre la globalització del món, però afortunadament igual no seran, però es recuperen en part. Jo, per exemple, recordo una de les expedicions que vaig fer per anar a veure les tribus dels Bororos en les danses de l'amor i tal. Bueno, pues el dia, la primera vegada que vam anar-hi era ruta de desert fins arribar a un lloc on hi havia pues, uns 2.000 o 3.000 Bororos en les seves danses, i en aquell moment allà hi havia uns periodistes del National Geographic, uns periodistes d'una revista de viatges inglesa i nosaltres. Bueno, allò va ser una experiència extraordinària, perquè realment érem uns observadors vinguts, com jo diria, quasi del passat, no? O del futur. Al cap de 5 o 6 anys, xerrant amb un company meu que també és un aficionat a viatges i molt importants, diu, escolta, allí hi arriba una carretera. I diu, i ara el jefe de la tribu et cobra per entrar, per participar d'aquell acte i d'aquella... Clar, el concepte ha canviat moltíssim. És a dir, aquesta globalització ha portat a convertir allò, segueix sent la seva festa, segueix sent la seva... però ja té un grau de mercantilització que no tenia abans. I això és una pena.
Parlant dels canvis globals del món, inevitablement hem d'anar a parar el canvi del turisme. Vostè en aquest quadre de viatge fa una matització al començament respecte a la diferència entre turisme i viatger, entre turista i viatger, que és una diferenciació que és evident. Persones que viatgen per veure monuments o per veure ciutats, o fer turisme urbà o per veure paisatges fins i tot, però el viatger és aquell que va una mica més enllà, que vol endinsar-se en la cultura, sigui cultura europea o sigui cultura del tipus que sigui. L'hoteleria, en definitiva, no deixa de ser un element clau i bàsic en el món del turisme. Quan estem parlant actualment d'experiències, de sensacions, de sentiments, que jo no sé si ja estem una mica girant fins i tot el sentit del viatge, un viatge és un viatge, i potser no cal denominar-lo de tantes maneres diferents, quin paper juga l'hoteleria en aquest àmbit, en l'àmbit d'aquestes noves experiències i vivències?
Jo crec que juga un paper important, perquè no oblidem de que el lloc d'arribada de qualsevol turista sempre és a l'hotel, és a dir, allò és el que converteix en la seva segona casa. A partir d'aquí anirà veient aventures, experiències, descobrirà espais, descobrirà monuments, descobrirà el que vulguis, però el seu lloc d'estar, el seu lloc on ell es refugia i on realment acabarà és a l'hotel. Per tant, a l'hotel jo crec que ja té que començar sent aquesta famosa frase de l'experiència, és a dir, l'hotel ja té que ser algo més de l'hotel normal, i per això fixa-t'hi que realment l'evolució del disseny dels hotels cada vegada més es sofistica més, és a dir, cada vegada si és un hotel de disseny doncs procura ser un hotel maximitzant el concepte de disseny i tal, i si és un hotel clàssic doncs cada vegada millora les seves estructures i tal, i a dintre del propi hotel doncs quan no té una terrassa en una piscina extraordinària, té un restaurant al costat de la piscina, i si no té un restaurant gastronòmic, i si no té un restaurant d'estrelles, és a dir, realment a l'hotel en el que no hi passa res, és a dir, és un hotel que va quedant enrere, és a dir, cada vegada més en els hotels hi tenen que passar moltes coses. Digue-li experiència, digue-li aventura, digue-li novetat o digue-li sorpresa o màgia, és igual, però vull dir, és important que realment quan arribes a un hotel vegis, sàpigues identificar-lo, sàpigues veure-li una diferència entre lo estàndard i lo no estàndard.
Senyor Clos, Derby Hotels continua la seva expansió i centrant-se molt en el tema de Madrid i el nord d'Europa, tinc entès que els pròxims anys vostès miren cap a aquestes destinacions com a expansió dels seus hotels. No sé si és aquesta la raó o hi ha altres raons perquè vostès hagin decidit posar la seu social de Derby Hotels a Madrid, que és una notícia que coneixíem fa uns dies.
Això jo crec que se li ha donat una importància, diguem, possiblement, jo crec que exagerada, degut a, possiblement, al moment polític en el que estem vivint al nostre país. No? Nosaltres tenim hotels a Madrid, com deies, a Barcelona, a París, a Londres. A Londres tenim una nostra oficina tècnica, a París igual, i a Madrid tenim quasi 200 treballadors que estan allí. És dir que el nostre moment aquí a Barcelona està clar que no podem créixer perquè, vull dir, jo diria que la limitació hotelera que tenim a la ciutat degut als projectes del nou ajuntament, doncs faran que puguis créixer, però clar, en llocs que en el nostre estil no encaixen, és a dir, nosaltres saps que som hotels molt cèntrics a dintre de la ciutat vella. Per tant, el nostre creixement en aquest moment està sortint, com deies, cap a Europa, és a dir, possiblement Amsterdam sigui el primer i per tant a nosaltres ens interessa tindre estratègicament la holding a Madrid per poder anar creixent per com deia, al nord d'Europa, Múnich i Amsterdam són les ciutats que crec que seran les pròximes, i estratègicament a nivell de companyia interessa allí, però això és algo totalment simbòlic perquè els 18 hotels que jo tinc a la ciutat de Barcelona estan a Barcelona, la seu social està a Barcelona i la seu fiscal seguirà estant a Barcelona, és a dir, jo no m'emportaré les pedres, és a dir, ens emportem el holding, que és el que estratègicament genera la imatge, diguem, d'estar a la capital avui per avui del nostre país, que és Espanya. No sé el que serà després, però avui per avui és aquest. No té res més d'importància que això. Tindrà la potència d'estar negociant uns senyors a Madrid concretament i uns senyors a l'Amsterdam, amb el qual pues, la nostra imatge de la companyia, que ja comença a ser pues, una companyia important, perquè en total pues, tenim 22 unitats de negoci, tenint en compte que no estem a bolsa i que som una empresa en una sola propietat familiar, pues, és una companyia important, i el que pretenem en això pues, és donar aquesta imatge corporativa més potent per seguir creixent, per res més.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Clos.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.